Bé, molt bon dia, amics. Encetem aquest programa per poder parlar de sardanes. I avui dissabte ho fem amb el número 1381. Hem pogut oir i hem pogut escoltar uns compassos de la nostra processó de Sant Bartomeu del mestre Antoni Català i Vidal, i ens l'interpreta, com sempre, la Cobla Sant Jordi. Us desitgem bon dia avui dissabte 10 de febrer d'aquest 2018. Una servidora, l'Aurora, molt bon dia.
Per començar, una rectificació. No és 10 de febrer, som 17 de febrer.
17 del 2, exacte.
Cosa que és bastant important, que no sigui algú hagi de pagar alguna cosa molt important i se li hagi passat de rosca. Sí, avui no va de mogut de res, sinó que la qüestió va de ressaca.
Borra.
Què tal? Molt bona tarda. Passo un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps de fer prèvia esportiva en aquest divendres 15 de febrer de 2019. A les portes d'aquest nou cap de setmana, mitjans ja del mes de febrer, tenim nou derbi a la tercera catalana de futbol en el seu grup 12. Jornada número 22 al Sitges, que tractarà de trencar amb aquesta ratxa negativa de resultats, 3 derrotes consecutives. Recordem, rep demà a un Club Deportiu Ribes que està bé en aquesta zona noble de la classificació i amb una molt bona temporada per part dels homes de Toni Salido. Demà dissabte, a 5:45 de la tarda, amb aquest Sitges Ribes, aigua dolç. El Sitges Subonense, per la seva part, rebrà un molt ben classificat Sant Genís Penitentes, ara mateix quart a la taula del grup desè, partit que jugarà diumenge a partir de les 5 de la tarda. Farem prèvia també en el món del bàsquet a la Copa de Catalunya, jornada número 16 amb el bàsquet Sitges, rep demà el Badalonès. Atenció, perquè el conjunt de Badalona arriba com a segon classificat i després de superar àmpliament el líder, el Ripollet. Partit, per cert, que podran seguir en directe a través de la xarxa de televisions locals. Començarà demà a les 6:05 de la tarda. Bona jornada també en el món de l'hoquei, a la primera catalana, jornada número 19. El Club Patí Subur Sitges té demà el repte de treure quelcom positiu d'una pista difícil, no inexpugnable. Després en parlarem, perquè l'Espanyol precisament no és del tot inexpugnable a la seva pròpia pista. Malgrat tot, el conjunt blanquiblau és un dels ferms candidats a l'ascens aquesta temporada, partit que jugarà aquest diumenge a partir de les 7:20 de la tarda. També bona jornada o bon partit d'en rugby, el que ens espera amb aquest diumenge a Santa Bàrbara a partir de les 4 de la tarda. Comença a fer pujada, diguem-ho així, el camí del Rugby Club Sitges en aquesta segona fase de la Divisió d'Honor Catalana, perquè s'enfrontaran a partir d'ara i fins que acabi aquesta segona fase amb els classificats com el propi Rugby Club Sitges. D'entrada té el Club Esportiu Universitari, com dèiem, aquest diumenge a partir de les 4 a Santa Bàrbara. En aquest temps de prèvia esportiva, quan passen 3 minuts del punt de les 4, saludarem avui Camilo Hanglin, entrenador del Rugby Club Sitges, també en Jordi Serra, coordinador del Futbol 11 de la Unió Esportiva Sitges, i Toni Salido, entrenador del Club Deportiu Ribes. Comencem.
.012. La Generalitat al teu costat. El Top Manta és il·legal. Si compres el Top Manta, no només compres un producte fals. Estàs fent una activitat il·legal sancionable fins a 2.000 euros i alimentes grups organitzats que es beneficien de no complir la llei. A més, estàs comprant productes sense controls de qualitat. Estàs perjudicant l'activitat econòmica del nostre país i t'estàs perjudicant a tu mateix. No t'enganyis, no només compres un producte fals. Digues no al Top Manta. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 900-211-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix, les 4 i 5 minuts de la tarda, comencem ja a fer prèvia d'aquest cap de setmana esportiu, com sempre recordant quins partits jugaran els equips de la Blanca Subur, tant el Nou Pinsbens com lluny de Sitges. Ens en fa recordatori com cada setmana l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, i comencem com cada setmana parlant de la preferent juvenil, perquè diumenge a 4:45 la Blanca té, bé, un repte interessant. Després de sortir golejada la setmana passada al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, rep ni més ni menys que el Gimnàstic de Manresa, un equip que fa molt poquet anava líder, ara ocupa el segon lloc de la classificació. Partit dificilot, diumenge.
Difícil, perquè estic mirant ara i veig que aquesta gent només han perdut dos partits en tota la temporada.
Per això.
Sí que costarà... S'ho harem, si podem guanyar-los.
Bé, en qualsevol cas, el partit s'ha de jugar. Recordin que es disputarà diumenge el Nou Pinsbens a partir de 4:45 de la tarda, aquest Blanca Subur Gimnàstic de Manresa. Pel que fa a la resta...
Pues el juvenil B jugarà també diumenge a les 12:30 al camp de la Penya Jove de les Roquetes. En categoria cadet, el cadet A jugarà demà dissabte a les 3 de la tarda al camp del Ribes, i el B jugarà diumenge a Pinsbens a les 12:30 contra el Basset Torrelles. En categoria infantil, l'infantil A jugarà a Pinsbens demà a la tarda a les 6 contra el Sant Boià. L'infantil B jugarà diumenge a les 9:30 del matí al camp del Basset Torrelles. I finalment el C serà demà dissabte a les 12:30 al camp del Riu de Villes. En categoria Levin, l'Alevina jugarà a Pinsbens demà a les 4:15 contra el Sant Andreu de la Barca. L'Alevin B jugarà diumenge a les 11:30 al camp de l'Igualada. L'Alevin C jugarà dissabte a les 10 del matí al camp del Sant Cugat Sesgarrigues. El D jugarà a Pinsbens demà a les 12:30 contra la Granada. I finalment l'E també serà diumenge a les 10 del matí a Pinsbens contra el Montagut Associació Cultural. En categoria Benjamí, demà dissabte el Benjamí A jugarà a les 10:15 al camp del Cubelles. El Benjamí B jugarà a Pinsbens demà dissabte a les contra el Basso Lerdo a les 12:30. I final el D, que aquesta setmana el C descansa, jugarà a Pinsbens a les 11:15 contra el Cubelles. I com sempre, per començar les matinals, a les 10 les Promeses i a les 11 els Pitufos.
Demà dissabte, per començar amb els més petits de la casa, per encetar amb aquest cap de setmana futbolístic el Nou Pinsbens. 4:08 minuts de la tarda. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana, adeu-siau.
Adeu.
Més futbol base, en aquest cas repassem els partits que disputaran els equips de la Unió Esportiva Sitges, començant pel seu juvenil A, que en rebrà el Sant Mauro demà dissabte en Aiguadols a 7:45 del vespre, mentre que el juvenil B jugarà amb el Bosc de Plaça amb el Club Deportiu Ribes demà dissabte a partir de 6:15. Pel que fa als dos cadets, el cadet A juga amb el camp de la Noia, a Vilanova del Camí, demà dissabte a 6:15, i el cadet B també juga fora, a Vilafranca, al camp del Penedès Espirall, demà dissabte a 2:15. Juguen també l'infantil A i el B. El C descansa en aquest cap de setmana. L'infantil A juga al camp del Vilanova, ho farà demà dissabte a les 6, i el B al camp de la Penya Jove, a les Roquetes, diumenge a les 10. Pel que fa als alevins, la majoria d'ells juguen a casa, només el B ho farà fora. L'aleví A rep el Prat, diumenge, a 12:45. L'aleví B és, com dèiem, l'únic que juga fora de casa, juga al camp del Sant Mauro, a Santa Margarida de Montbui, demà dissabte a les 10. L'Alevi C rep el Sant Boià demà dissabte a Aiguadols a 12:45. L'Alevi D s'enfrontarà a la Martinenca, també aquí a casa, diumenge a 10:15. L'Alevi E s'enfrontarà al base Vilanova, ho farà diumenge, ben dureta, a les 9. I l'Alevi F davant el base Marc Bartra, diumenge també a partir de les 9 del matí al municipal d'Aiguadols. Pel que fa amb els equips benjamins, el Benjamí A rep la Unió Esportiva Castelldefels diumenge a 11:45 del matí. El Benjamí B rebrà el Futbol Club Sant Feliuenc, ho farà demà dissabte a 12:15. El C rep el Riu de Villes demà a Aiguadols, diumenge, a 11:15. El Benjamí D jugarà amb el camp del Capellades, ho farà diumenge amb 2:15. El Benjamí E també juga fora de casa, en aquest cas al camp del Vilanova, demà dissabte amb 1:15. I finalment el Prebenjamí s'enfrontarà amb el Calaf, ho farà amb Aiguadols demà dissabte a 12:00. Parlem també de futbol femení. A la segona divisió, grup primer, es disputa la 17a jornada del campionat de Lliga. El primer equip del Sitges Sobrenense que rebrà la visita del Sant Vicenç Associació Esportiva, partit que jugarà amb Aiguadols aquest diumenge a 2:15 de la tarda. En categoria cadet, també partit de la 17a jornada, el Sitges Sobrenense també juga a casa, rep el futbol base Solsona Arrels. Demà dissabte, concretament a partir de 1:00 PM, al municipal d'Aiguadols. I finalment, en categoria infantil de segona divisió, partit també de la jornada número 17, el Sitges Sobrenense és dels tres equips l'únic que juga fora amb aquest cap de setmana. Ho faran a Cornellà, amb el camp del Fontsanta Fatjó, concretament al municipal Fontsanta Fatjó de Cornellà, demà dissabte a partir 1:15. Per cert, que el futbol femení sitgetà ens porta bones notícies, perquè en aquesta setmana, concretament dilluns, 7 jugadores del Sitges Sobrense van participar en l'entrenament de la selecció comarcal que va tenir lloc a les Cabanyes. Les jugadores de l'infantil Abril Montoliu, Aura Maldonado, Laia Angeril, Uma de Bertiz, Maria Alemany i Nayara Fernández, i també la jugadora del cadet Martina Gasulla. Ara mateix, 4:12 de la tarda, fem prèvia esportiva del cap de setmana. En rugby, a la divisió d'honor catalana Vueling, es disputa en aquest cap de setmana la 8a jornada. Diumenge, Santa Bàrbara, partint de 4:00 PM, amb el Rugby Club Sitges es rebrà la visita del Club Esportiu Universitari. El Rugby Club Sitges, que, com ja vàrem assenyalar dilluns, arran de la seva última victòria davant l'INEF de Lleida, està ja classificat matemàticament per als play-offs al títol, tot i que li resta un calendari força complicat a partir de demà i fins la darrera jornada d'aquesta segona fase. En parlem amb el seu entrenador, amb Camilo Hanglin. Camilo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Y tú, cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien.
¿Preparado para, como se dice en estos casos, para las curvas?
Ahora vienen curvas pronunciadas, pendiente, granizo y neblina.
Bueno, de entrada, Camilo, domingo, os viene CEU, CEU que, no sé si decir de manera sorprendente, perdió la última jornada con Gothics.
No, sorprendente no es. La verdad es que este año estamos todos los de arriba muy parejos.
Ya.
Muy apretado está ahí arriba. El único que parece ser que está un poquito por encima de los demás tal vez sea el Barça.
Ya.
Que tiene mucha ayuda de básicamente de otros equipos como el Barça C o el Barça A. Uh-huh. Es un de gente. Al tener muchos jugadores siempre algo de calidad tenés. Y el Barça tiene muchos jugadores.
Aún y así, el Sitges, como decíamos, Camilo, clasificado ya matemáticamente después de vuestra última victoria en Lleida.
Sí, para mí es un poco una sorpresa, pensé que íbamos a tardar más en clasificarnos. El hecho de que haya perdido el CEU con el Gothics creo que nos produce eso, que nos clasifiquemos antes. Uh-huh. Pensé que iba a ser después de este partido, contra el Barça, contra el CEU, que nos clasificaríamos matemáticamente. Mejor, la verdad, porque son dos partidos muy difíciles, contra el CEU y contra el Barça, que son los dos partidos que vienen ahora. Uh-huh. El CEU ha mejorado mucho desde el año pasado y el Barça está muy fuerte.
Tenéis en casa el partido de domingo con CEU, recibís a Tarragona y fuera Barça y Granollers. Estos dos partidos que os vienen, CEU y Barça, ¿pueden marcar un poco el futuro inmediato de esta temporada, me refiero?
Sí, el futuro inmediato, sí. Lo que pasa es que la verdad es que nosotros en este momento estamos pasando por un pequeño valle con respecto a la cantidad de lesionados que tenemos. Tenemos como 15 lesionados, que semana a semana vuelven uno, vuelven dos, vuelven tres. Entonces, si a los demás equipos le pasa lo mismo, ninguno de nosotros va a jugar estos partidos con lo que va a jugar los playoffs, digamos. No estamos permanentemente recuperando jugadores. Supongo que si les pasa lo mismo, no sé si va a marcar. En ese sentido, no sé si va a marcar el futuro. Lo que sí va a marcar es quiénes van a jugar los playoffs y cuántos partidos van a tener que jugar en los playoffs y tal. Pero las lesiones y la cantidad de jugadores que tengas marcan mucho, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Antes no lleguen los playoffs, Camilo, hay que dilucidar estas últimas jornadas que quedan. El equipo, como le decías, muy lastrado, ¿no? Por el tema de las lesiones.
Mucho, es, mucho, mucho.
Claro, esto es más carga de minutos para los que están sanos.
Sí, y ya hace que se te lesionen más.
Claro.
¿No? Y jugadores que por ahí... deberían jugar medio tiempo, un tiempo, tienen que jugar el partido entero. Sí, es complicado.
El ejemplo más claro, supongo que es el partido que juega el Senior B el otro día,
sí.
que ganando 31-0, finalmente acaba perdiendo por el bajón físico.
Por el bajón físico, la falta de suplentes, digamos,
claro.
No puede
sí,
estar
sí,
nadie
sí.
a ayudar. Uh-huh. Los demás equipos sí tienen suplentes que pueden estar a ayudar un poco. Hicimos el primer tiempo 31, en el segundo tiempo nos hicieron 33. Perdimos. La verdad que podríamos haber pateado palos por ahí y ganar el partido. No era tampoco el sentido del partido del B, sino que jugara, que jugara, que jugara, que jugara. Así que no me importa tanto que hayamos perdido. El problema es que seguimos teniendo problemas de jugadores.
Supongo, Camilo, objetivo número uno, recuperar lesionados. Objetivo número dos, llegar en buena lid a los playoffs.
Sí, sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pero justamente, mira, esos dos temas que acabas de tocar son los dos objetivos de este año. Uno era intentar hacer sobrevivir el B para que se solidifique y algún día tener un B sólido que pueda permitirnos jugar en el A en una división superior, porque uh-huh. no podemos subir hasta no tener un B. Y el otro objetivo es el objetivo, digamos, de calidad, uno de cantidad de jugadores y otro uno de calidad, que es llegar a los playoffs. Eso más o menos lo hemos logrado. Luego los playoffs es a partido único y cualquier cosa puede pasar.
Sí, está claro, está claro. Y es como llegan los equipos, ¿no? Lo decías antes, quizás
sí.
no seamos los mismos los que estamos jugando ahora, los que lleguemos a playoff, y eso también es importante. Ahora por ahora, Camilo, ¿podemos pensar que hay equipos superiores al Sitges? Hablamos de un Barça, de un CEU.
Sí, si me vuelven todos lesionados, le podemos ganar a cualquiera.
Vale, vale, vale. Es decir, a igualdad de condiciones, ahí estamos.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Sí, sí, somos claramente un equipo a batir. Digamos, nosotros el año pasado avanzamos sobre el nivel de nuestro rugby y pegamos un cachetazo primero, digamos. Ahora los demás equipos tienen que defendernos a nosotros, emparejarnos, y una vez que nos empaten, digamos, en el campo, bueno, y ahora buscar cómo ganarnos. En ese sentido vamos un poco por delante, ¿no? Por nuestras técnicas, nuestras tácticas. Pero los demás equipos están entrenando y te puedes encontrar perfectamente con que el sábado te hacen algo diferente a lo que estaban haciendo últimamente. Avanzan, los demás también avanzan.
Sí. A día de hoy, estamos a mitad de febrero, Camilo, ¿sería un poco apresurado pensar que el equipo puede reeditar el título?
Muy apresurado. Lo digo porque los playoffs, viste, a partido único, y depende de dos cambios y dos suplentes que los tengan que hayan bajado un equipo de arriba o dos refuerzos, y tú no tenerlos y yo sí. Uh-huh. Va por detalles, sinceramente, los playoffs. Es a partido único, tenés que haber planificado muy bien el partido y haber como entrenador pensado cuáles son las posibilidades que tiene el equipo contrario, qué puede hacer, qué no, y haberlo trabajado correctamente esa semana.
Uh-huh.
Todos esos detalles tienen que ver.
Bueno, pues
creo que si sí. nos recuperamos jugadores, no... le jugaremos a cualquiera y la veremos. Se decidirá en el campo y creo que tenemos posibilidad de ganar a cualquiera.
Te quería decir, háblame un poco de CEU, de cara al domingo.
Sí. Perdón, no te entendí la pregunta.
¿Cómo prevés el partido de domingo? Un CEU que vendrá, supongo, bueno, pues con ese punto de decir, bueno, ya una segunda derrota seguida no nos lo podemos permitir.
Tienen eso a favor, digamos que lo necesitan, y también tienen a favor que ya no ganaron. Este año mismo ya encontraron una manera el CEU de ganar.
Ajá.
Cierto que fue no nuestro mejor día, pero bueno, tenemos que hacer un buen partido para hacerle contra a este CEU. Este CEU está fuerte. ¿Cómo lo preveo? Pues ajustado. Y deberíamos ser inteligentes.
Uh-huh.
Y combatir las batallas que podamos ganar y las que no, guardarnos la fuerza para la siguiente.
El domingo a las 4 en Santa Bárbara, este interesantísimo Rugby Club Sitges, Club Esportivo Universitari, que, como decíamos, puede marcar un poquito, ¿no?, el futuro más inmediato de cara a la clasificación, no porque ya está conseguida, pero cómo llegue el equipo de cara a los playoffs, que, como decías, Camilo, también es un cara o cruz. Ahí es depende un poco del día que tenga cada uno.
Sí, también es verdad que si trabajaste bien durante el año, si tenés los jugadores entrenados, si tenés los grupos o tenemos diferentes técnicas de mini grupos, de delantero, de tres cuartos y tal, más o menos aceitadas, siempre tenés un beneficio.
Uh-huh.
Nosotros creo que trabajamos bien y entonces siempre tenemos posibilidades, pero los playoffs son Amparo Cruz, algún lesionado. Mira, el año pasado en la final, por ejemplo, Cachafeiro, el hecho de que se lesionara,
claro,
marcó un poco un cambio, ¿no? Digamos, de hecho, una de sus armas principales, que era el pie, quedaron un poquito anuladas, por hablando del Kimmich del año pasado, y
sí,
eso
sí.
Hizo que a jugar a mano, nosotros somos buenos.
Uh-huh.
Y el partido que he reducido a eso. Y fue simplemente con que un jugador del equipo contrario se lesionó en una jugada.
Sí, sí. Bueno. ¿Y qué jugador, claro? Un jugador importantísimo.
El hombre del pie del equipo contrario se quedó,
sí, sí,
quedó fuera. Por lo tanto, el beneficio del tipo de partido se planteó a nuestro favor.
Uh-huh.
A partir de allí.
Bueno, pues nada, Camilo, gracias por atendernos una vez más. Que vaya muy bien, suerte para el domingo y seguimos hablando.
Cuando quieras, Pitu.
Gracias, un abrazo, adeu. Bé, doncs, calendari complicat, el que li ve al Rugby Club Sitges, que, tornem a recordar, diumenge, 4 de la tarda, Santa Bàrbara, se les veurà amb el Club Esportiu Universitari. Recordem també que el Sènior B juga fora de casa, juga al camp del Vegas, ho farà al camp de futbol de Vegas demà dissabte a 6:45, que amb el femení juga amb el camp de les Comes, a Igualada, davant el Terrassa Martorell Anoia, demà dissabte a 4:45. També tenim Campionat de Catalunya Sub-14, de primera catalana, amb el Sub-14, del Rugby Club Sitges s'enfronta al Barça aquest diumenge a un quart de 3 a Santa Bàrbara. Recordar també que diumenge a partir de 10:45 al camp de Santa Bàrbara hi ha trobada de rugby femení en les categories sub-14, sub-16 i sub-18. I més bones notícies del món del rugby, perquè les jugadores del femení Ona Imperial, Alba de Sanya, Sílvia Sauret, Rita Sauret i Marta Gilabert han estat convocades per l'entrenament que dilluns de la setmana que ve, dia 18, farà la selecció catalana femenina sub-18 a l'Hospitalet, concretament al camp de la Feixa Llarga. També aquest cap de setmana es juga la penúltima jornada del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques, que enfrontarà a Catalunya i Andalusia i que tindrà lloc a Sevilla, concretament a l'estadi de la Cartuja. Un cop més, representació important del Rugby Club Sitges a les categories sub-16 i sub-18, convocats amb la selecció sub-16, amb els jugadors Pol Rivero, Luca Campos, Noah Canepa i Isaac Butler. I convocats per la selecció sub-18, Lucas Antúnez, Federico Dacunto i Manol Urraza i Segundo Urraza. I ens deixaran també Pol Vallès del sub-16. Obrim plana futbolística. Aquest cap de setmana arriba la 22a jornada i tenim, com dèiem, demà derbi a Aiguadols a 6:15, Sitges-Ribes. I Hi ha, però, altres partits per obrir amb aquesta 22a jornada. A la tarda de demà dissabte tenim, per exemple, un Moja Capellades a les 5, també a les 5 la Múnia en Riu de Villes, a un quart de 6, com dèiem, el Sitges en Ribes, i a dos quarts de 6, dos partits més, el Sant Andreu de la Barca Penya Jove i el Cubelles Masquefa. Ja per diumenge, a un quart d'una, el Mediona Olivella, a dos quarts de 5, la Pobla Claramunt la Granada, a les 5, el Montserrat Igualada s'enfrontarà amb el Piera i, tancant ja aquesta jornada, també a les 5, la Noia Òdena. Bé, el fet de ser tants equips del Garraf, doncs té això, que surts d'un derbi, el de la setmana passada amb la Penya Jove, i t'enfrontes a un altre, el de demà, amb el Club Deportiu Ribes. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Sigue viaje, que deia aquell.
Sí, ja porten tres de consecutivos, no?
Sí,
primer a Olivella, segon a la Penya Jove i tercer al
Ribes. Sí, ara completarem aquest trident, aquest calendari exigent que sempre fem referència, eh? Aquest inici de segona volta exigent per als homes de Víctor Doñate, amb lesionats, amb sancionats, has hagut de tirar molt de juvenils, però amb el que tens has d'afrontar el partit de diumenge, de demà, perdó, amb el Ribes.
Sí, sí, evidentment. Aquí arriba millor, potser, de lesionats al Ribes, no? Sí que el Ribes té, doncs, el Víctor Félix, no? Que lo tindrà per molt de temps lesionat, però en aquest aspecte el Ribes està més sencer. Veurem lo que nos depara demà aquest partit, no? El Sitges està obligat a... Obligat no té res, però vull dir, està obligat sempre a guanyar.
Més per una autopressió,
correcte,
no? O autoobligació.
Correcte, i més a casa, no? Uh-huh. I a més, davant d'un Ribes que està fent una bona campanya i com va acabar guanyant també el partit al camp del Ribes, que això m'imagino que doncs porta records a l'entrenador del Ribes, a Toni Salido, en aquest aspecte, no? Que va guanyar el Sitges en el darrer sospir, per 2-1 o
sí,
per 1-2,
sí,
no?
Correcte, correcte.
I que el Ribes vindrà aquí doncs a plantejar el partit el millor possible, i de fet un Ribes que en contrari està traient bons resultats.
Mm-hmm. Un Ribes que ara mateix és 5è a la classificació, té 39 punts, amb balanç de 12 victòries, 3 empats i 5 derrotes. Fora de casa, com assenyalava el Toni, presenta un balanç de 5 victòries, 2 empats i 3 derrotes. Té pendent, recordem, el partit al camp de la Granada, que jugarà el diumenge de Carnaval, el diumenge dia 3 de març, però, com deies, Toni, un Ribes amb bons números davant un Sitges que, bé, últimament ha hagut de tirar de juvenils.
Sí, sobretot...
Com és el cas de diumenge passat al camp de la Penya Jove.
Correcte, sobretot el camp de la Penya Jove, que ja, si no recordo malament, fins i tot van ser 4 juvenils,
sí,
no?
Senyor.
El que va alinear els Sitges en aquest partit. Home, jo me quedo content, me quedo satisfet de l'actuació d'algun que altre d'aquests juvenils, potser els que van tenir més minuts, perquè clar, van sortir ja juvenils ja en la recta final del partit, però en el cas del Pau, doncs me quedo amb bon record, perquè jo vaig veure un jugador que s'està formant, que porta un bon camí i que realment va donar la talla en aquest partit, perquè doncs va ser un colcó doncs per la defensa de la Penya Jove, i fins i tot una defensa experimentada va patir amb aquest jugador.
Qui coneix sobradament tots aquests jugadors és en Jordi Serra. En Jordi Serra, com saben, actualment és coordinador de Futbol 11 de la Unió Esportiva Sitges, i bé, hem aprofitat aquesta conjuntura, el fet que el primer equip últimament hagi hagut de tirar de molts juvenils, per conversar una estoneta amb ell. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com estàs? Bé.
Doncs ara mateix al mig del camp, ara mateix al mig, per començar el partit.
Al vell mig, no?
Al vell mig, sí senyor.
A la teva segona casa, com es diu en aquests casos.
Sí, sí, més aviat quasi ja, per les hores que passo, la primera quasi.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno. Escolta'm, Jordi, bé, hem vist últimament molts juvenils al primer equip. Això és bo, no és bo? Com es valora des del club?
Bé, són situacions que sempre agraden, no? El que passa que sempre s'han d'afrontar amb molta tranquil·litat, perquè, bueno, ara s'estava escoltant al final de la conversa, parlava el Toni del per exemple, del Pau, no?
Sí.
Pau Junyent és jugador juvenil de primer any.
Sí, sí, té 16 anys.
I, clar, li queden encara 2 anys i mig de trajectòria amb juvenil. Vosaltres també coneixeu molt bé el cas del Jan Romagosa, que és un jugador de juvenil de li queda 1 any i mig.
Sí.
Aquest any el hàndicap que ens trobem, que sempre és bo, repeteixo, jo, a mi m'il·lusiona molt, pues, que sempre s'omplin les plantilles de... perquè jo he viscut experiències, pues, que puguem anar amb juvenils i que puguin anar i, a més, tirar el carro, perquè en Jan Romagosa, per exemple, té del cert que els agradaria tenir-lo tota la temporada. Però, bueno, encara li queda un any i mig, li queda un any i mig de formació i entenem que sempre que sigui per ajudar, pues, els nanos estan aquí. El que passa que s'ha afinat molt prim i s'ha fet tot molt a poc, perquè, a part, també juguen ells, tenim plantilles que no són molt amples i, bueno, som... són situacions, no? Són situacions que s'haurien de parlar cadascuna individualment, no?
Clar, per exemple, en el cas de, si no recordo malament, el diumenge passat, l'Alejandro va doblar.
L'Àlex Pérez, sí, va jugar, sí. Perquè, mira, casualment el dissabte també vaig entrenar jo al juvenil A, perquè el Xavi Pau estava sancionat amb dues targetes grogues i vaig anar jo a gravar amb ell.
Sí.
Vaig sentar al banquillo i l'Àlex Pérez i el Jan van fer, bueno, com tot l'equip va fer un partit molt maco, vam empatar 0-0 al camp del Gavà i efectivament l'Àlex Pérez aquesta setmana ha jugat 180 minuts més al descompte, diríem, no? Vull dir que el dilluns se li va donar descans d'entrenament perquè, clar, tampoc els podem sobrecarregar. I, bueno, l'Àlex Pérez el que té el Victoria i el, bueno, l'estaf tècnic del primer equip és que els divendres per un tema personal ell i el Marc Molina entrenen sempre amb l'amateur. Llavors ja el coneixies.
En qualsevol cas, Jordi, clar, és un moment puntual, no? Evidentment el primer equip ara està patint lesions, sancions, i clar, evidentment tu tens un futbol base del qual, doncs, te n'has de poder beneficiar. Repeteixo, és un tema puntual, vull dir, això no ha de ser una constant. Una altra cosa és el que deies fa uns moments, i estic d'acord, això s'ha de gestionar bé, no? Vull dir, quan parlem de jugadors joves, tot i que jo sempre he cregut que un jugador, per molt jove que sigui, si és bo, és bo, i escolta'm, a jugar. Però el que costa aquí és la gestió, no? Com ho fem perquè ni el jugador es cremi, ni el jugador ens el carreguem, ni el jugador, doncs, se senti incòmode. En fi, són moltes coses a valorar, suposo.
Sí, perquè, bueno, si fixes també, això es fa a tots els nivells, perquè, bueno, quan un equip de primer nivell fixa un jugador jove, sempre el va posant poc a poc, no? No és qüestió d'aquí d'agafar un jugador i que tirar el carro, que també n'hi ha ocasions que és així, no? Que hi ha un nano de 16-17 anys, pues que ja és el que destaca i, bueno, i que es queda allà, no? El que passa que és el que dius, que és una situació que ara ha sigut puntual, que vagin agafant d'un en un, és totalment correcte. Segur que aquesta setmana la matera, que ja tinc molt de contacte amb el Quique Costea, que sí. Va explicant com està la situació del... per cert, molt bé, vull dir que estic molt encantat de la seva feina, però que l'altre dia em van enviar un missatge que tenien 10 baixes. Vull dir, clar, nosaltres hem tenit molta sort que aquesta setmana el partit de les Roquetes fos diumenge, perquè si hagués sigut dissabte, no sé com ho haguessin fet, ¿vale? Perquè el Sitges, el juvenil jugava el dissabte, l'amateur jugava també, jugaria avui, jugat dissabte, hagués sigut un... Però bueno, els nanos van dir tots que sí, fins i tot els hi vaig dir un altre cinquè que al final no va fer falta, que és el Rubén Monago, que és un nano també molt bo de primer any, que juga al mig del camp, però hi van anar aquests quatre com hi haguessin pogut anar cinc o si em fan falta sis. El que passa que ha de ser puntual, perquè se suposa que la planificació ja s'ha fet d'una plantilla per tenir-la de 18-20 jugadors i, bueno, també tenim l'amateur B, no? que també és el primer any que el tenim i també, pues, hauríem de veure com poder-ne treure algun jugadoret també d'allà.
Perquè com reaccionen ells quan se'ls diu d'anar al primer equip?
Bueno, majoritàriament, diria que el 90%, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i a mi, pues, no sé si és que fa molts anys que em coneixen, però sempre que els dic que han d'anar, si no hi ha per mitja lesió o una situació d'estudis o una situació personal que potser el primer equip no el coneixen, llavors jo ho tinc que comunicar. Però tots s'hi fiquen molta il·lusió, vull dir, ojalà, tant de bo. Tito, jo recordo quan era entrenador que havia anat amb 10 jugadors i un suplent a la noia.
Sí.
Tant de bo hagués pogut tenir aquella vegada 5 juvenils. Vull dir que són de situacions que recordes, que també els hi has d'explicar i que els has de motivar, no? És cert que ara, pues, la situació de la matera no és molt amunt a la classificació, sempre ens agradaria, pues, intentar ajudar per quedar primers, segons o estar el més amunt possible, però ara estem en una situació que per les lesions que té el Víctor, pues, amb la matera està patint
T'ho pregunto, i tu tens experiència, ja fa molts anys que estàs al club, has estat entrenador fins i tot del primer equip. Creus que precisament parlant del primer equip fa falta donar aquest pas endavant, és a dir, que el club probablement es plantegi doncs donar aquest pas endavant que fa anys que potser no s'acaba de donar?
Et refereixes a intentar buscar l'ascens de categoria, suposo?
Evidentment,
no?
Evidentment, sí.
Si no?
parlem, com diuen els castellans, sin tapujos.
home, jo crec que, bueno, ara un cop millorades les instal·lacions, que això també és important,
sí.
Ara ja no ens podem queixar de la gespa i d'altres coses, jo crec que ara ja ho tenim a prop. Jo crec que ara, aquest any que ve, potser no encara, perquè només acaben dos o tres juvenils, en total dels 30 i pico que tenim, però la següent temporada, si tenim la sort de que se'ns quedin la majoria d'aquests juvenils que estem parlant, amb una barreja, com hi ha hagut algunes vegades algun jugador veterà, jo crec que s'hauria de pensar, no? Vull dir, jo també, a vegades, convertint-nos una miqueta en el futbol base, jo també vull, m'agradaria que el juvenil lluités per pujar preferent, no?
També,
però
també.
Per això necessites una sèrie de coses que s'han de complir, uns veterans, un vestidor que t'acompanyi, un entrenador que tinguis sort als moments que puntuals, no? I això, pues, crec que ho hem de buscar, i jo crec que ja fusta per fer-ho ben aviat.
Jordi.
Hola, Toni, què tal?
Què tal, com estem? Escolta, a veure...
Et trobo faltar una mica, eh?
Com?
Et trobo faltar una mica.
Sí? Sí,
home, sí.
Escolta, tu com a coordinador del primer equip, del futbol 11 del Sitges, com valores la trajectòria d'aquesta Unió Esportiva Sitges, d'aquest primer equip? Perquè sí, estic d'acord amb tu, no?, que aniran sortint jugadors i que d'aquí un parell de temporades doncs aquest equip doncs té que estar en una categoria més alta. Però després de veure com està tota la comarca i això, no creus que aquest equip, la Unió Esportiva Sitges, el primer equip, té que estar com a mínim a segona catalana?
Sí, com a mínim no està tan avall com estem ara. Vull dir, perquè ara miro la classificació i estem, no sé si novens o una cosa així, ara no ho tinc a davant amb el apuntat, no? Però
sí, novens, ho estic molt bé, sí.
Que hauríem d'estar almenys lluitant per estar en aquella situació que hem estat alguns anys, no? Que si primer, segons, que si promoció, que allà, i que si sí, que si no, i aquella il·lusió, no? I jo crec que he vist jugar els Sitges aquesta primera volta uns quants cops, perquè després amb mi jugo als juvenils i vinc aviat o vinc amb la família a veure'ls. Ara ja no tant, perquè no coincideixo, però a principi de temporada havia jugat bastant bé a futbol a estones. Vull dir, i em sobta una mica, pues, suposo que per un seguit de coses, de lesions, de coses que desconec, un vestuari és difícil de portar, pues no estem on potser hauríem d'estar, però jo crec que segona catalana, mira, la joventut ribetana està fent una bona temporada, no? No està gaire lluny. I està, no sé, a mitja taula de segona catalana, i més enllà d'algun futur buscar alguna cosa més, potser sí, no? Però bueno, a poc a poc, i bona lletra.
Molt bé, Jordi, doncs res, volíem preguntar-te una miqueta com a coordinador de futbol 11 del club, bé, el com has vist tu, sobretot personalment, bé, aquesta inclusió, no?, o incursió, millor dit, de jugadors juvenils al primer equip. Que això sempre parla bé d'un club, no?, entenc jo. Una altra cosa és com ho gestiones, repeteixo, i el moment puntual de l'equip, no?, lesions, sancions, i una miqueta també et veus obligat, però en qualsevol cas, sí. Vaja, sempre penso que és millor poder-ne tenir que no tenir, és evident.
Exacte, una vessana ben clara, no?, d'aquesta xerradeta que hem tingut, és que tots els jugadors del juvenil estan preparats per donar el pas amb l'amateur, no?, i ells estan preparats, i quan se'ls crida, si poden, per motius familiars, lesions o estudis, ells sempre estan allà per fer un cop de mà amb el Sitges, que és la il·lusió que tots hem tingut, no? Jo recordo quan era juvenil i vaig començar a jugar amb el Sitges o el Cobrense, sempre ho havia pensat des de petit, i per què no aquests nanos han de tenir la mateixa idea. El que passa és que hem d'estar una miqueta més amunt, potser ens aniria molt bé.
D'acord, doncs ens quedem amb aquesta última reflexió. Jordi, gràcies, que vagi molt bé, bona feina.
Gràcies per la trucada.
Vinga,
adéu, bona tarda.
Adéu,
nois.
Doncs és com deia el Jordi, no?, aquella eterna cançó. Sí, està molt bé, però això s'ha de saber gestionar.
Sí, clar. El que passa és que portem molt de temps gestionant, no? A veure, lo de los nanos, lo del juvenil, jo ho trobo molt correcte. Té que anar mirant i anar amb tacte, no?
Sí, sí, anar amb molta tacte, no? Clar, com fem ni que els nanos es cremin ni que desvestim un sant per vestir-ne un altre, no?
Correcte. I, doncs, que no siguin per als nanos un pas enrere que no un pas endavant, no? Estic totalment d'acord. El que passa és que, clar, les circumstàncies fan que, ja que tens futbol base, doncs poder tirar d'aquest juvenil. Això no l'està passant a l'Olivella, que quan té ausències significatives té que jugar amb el que té. Si el Sitges té, doncs, jugadors, doncs, poden disposar d'ell, no? Estic d'acord també amb el Jordi amb això, però doncs, el que nosaltres volem és que aquests Sitges, doncs, per una vegada per totes, doni el salt, estigui a la categoria on té que estar. I jo penso que el Jordi ha parlat de la Juntiu Ribatana. Juntiu Ribatana no té futbol base, però té un equip a segona catalana. Què bo seria pels Sitges amb l'entitat, un equip ja doncs, de sempre de la comarca, estigui a segona catalana.
Qui també té futbol base és el Ribas, i el Ribas també s'ha beneficiat, precisament. Toni Salido, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bien, pues mira, aquí a punto de acabar de trabajar.
Molt bé.
Y para ir para casa.
I entrenar, avui teniu entrenament, suposo.
No, no.
Avui no entreneu?
Hoy no entrenamos.
Molt bé.
Entrenamos martes y jueves.
D'acord, doncs demà partit aquí amb els Sitges. Arribeu en un bon moment.
Bueno, el momento creo que estamos siendo bastante regulares durante toda la temporada y de momento hasta ahora contento.
T'imaginaves estar a aquestes alçades com esteu? És a dir, en un cinquè lloc a la classificació, 39 punts...
No te escucho nada.
No, et preguntava si tu pensaves que a aquestes alçades de la temporada estaríeu on esteu.
Sí, tu no te escucho, eh?
No? Doncs fem una cosa. Tornem a trucar al Toni a veure si ens pot escoltar d'una manera més fluida. Vale? Bé, doncs, aquest Ribas que, com dèiem, Toni, probablement està sorprenent a més d'un.
Sí.
Ara el Toni Salido ens contestarà, no? Si ells mateixos també estan una miqueta sorpresos.
Estan fent una magnífica campanya. A més, doncs, estan molt ben recolzat per l'equip B, l'amateur B, l'amateur que està a la quarta catalana. Amb això té jugadors que pot disposar Toni Salido. Jo penso que la temporada és molt bona, que estan allà i que ni ells mateixos pensaven, tot i que ells treballen per millorar, pensaven estar com estan aquesta temporada, perquè és la segona temporada que estan ja a la tercera catalana.
Sí, sí, doncs a veure si ara el Toni Salido ens pot escoltar millor. Toni, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda, ara sí.
A veure si ara ho podem resoldre. No, et preguntava, la pregunta era si tu, l'equip, el club en general, esperàveu estar a aquestes alçades del campionat, a on esteu?
Bueno, la verdad que en la situación donde estamos, pues posiblemente no contábamos con ello, porque en principio queríamos, el objetivo de esta temporada era, pues, hacernos sólidos en la categoría, viniendo de subir de categoría, el año pasado pasándolo un poquito mal, sufriendo para mantenernos, y este año queríamos consolidarnos, lo que pasa que, bueno... al igual estando teniendo tantos puntos, pues al igual no teníamos la idea.
Com afronteu el partit de demà, tenint en compte una miqueta els condicionants, no? Vosaltres veniu de guanyar el vostre partit amb el Montserrat, el Sitges, en canvi, ve d'una dinàmica que l'ha portat a perdre els tres últims partits. Com afronteu aquest partit de demà?
Bueno, nosotros afrontamos el partido sabiendo primero de todo que es un derbi, que los derbis todo el mundo... tiene ganas de ganar y que después que se equivalan muchas las cosas en el campo, ¿no? Y a partir de aquí, pues nada, con la misma ilusión de ir a competir cada semana.
Ara tirarem de tòpic. Els derbis, la classificació no compta, és evident.
Yo creo que no. Cuando nosotros tuvimos el año pasado la Juventud Ribetana, que tenía un equipazo en casa, empatamos y estábamos sufriendo para mantenernos. Por decirle algo, yo creo que se igualan mucho las cosas y el Sitges, no nos equivoquemos, el Sitges tiene un equipazo, tiene unos jugadores buenísimos, tiene un entrenador bueno, bueno, a partir de aquí, eso sí que es verdad que ahora están por debajo de nosotros, pero que no dejan de estar a seis puntos, que no, no estamos ni a 20 puntos detrás de ellos, por delante de ellos.
Bé, recordem que el Ribas ara té 39 punts, però teniu un partit pendent.
Sí, tendremos que ir a jugar el día de la merengada al campo de la Granada. Y bueno, y nada, pues tenemos 3 puntos para disputar y con opciones de puntuar algo fuera.
Uh-huh. A tu et sorprèn veure el Sitges potser tan avall?
Bueno, no es que me sorprenda, sino que también es complicado porque no ha dejado de hacer un equipo nuevo. Y cuando un grupo es nuevo, pues muchas veces cuesta. Pero con los jugadores que tiene, pues seguro que harán una segunda vuelta en condiciones.
Uh-huh. El balanç teu personal en quant a enfrontaments amb els Sitges no ha estat massa bo. Crec recordar que la temporada passada els Sitges us va guanyar els 2 partits. I aquesta temporada el Sitges va guanyar aquí al Bosc de Plaça 1-2. Bé, no deixen de ser números o estadístiques, com li vulguis dir. Suposo que demà tens ganes de guanyar el derbi.
Bueno, realmente tenía ganas de ganar los 2 del año pasado y el primero de la primera vuelta.
Está
de ganar
claro,
siempre tengo ganas. Pero bueno, los números ahí están, ¿no? Sí, sí, la verdad que tengo ganas de ganar a mañana, que te voy a engañar.
Toni, com afronteu aquesta recta final? Dic recta final perquè evidentment ja està molt avançada la temporada. I ho feu sense, penso, un dels vostres jugadors importants, no? Com és el Víctor Fèlix. La lesió, la seva lesió, el fet que el perdeu pel que resta de temporada, això trastoca molt els plans?
Bueno, la verdad que Víctor para nosotros es un jugador muy importante. Pasa. Aparte con el peso que tiene, el vestuario y lo que nos da en ataque, es normal que lo notemos de aquí hasta final de año. Lo que pasa que bueno, suerte por nosotros que hemos hecho bastantes puntos en la primera vuelta. No tenemos por qué ir con una presión que te añaden los partidos, que si te está jugando algo, y a partir de aquí pues lo que nos queda es seguir puntuando y llegar lo más arriba que podamos.
Uh-huh. ¿Quins Sitges esperas tú demà?
No te escucho bien.
¿Quins Sitges t'esperas tú demà? A ver si ens escoltes, ¿no?
Es que Tito, no te escucho bien, se escucha sin...
Sí, claro. Doncs escolta'm.
Sí, ya, como eco, y yo también me escucho como eco y no me entero bien.
Ho tornem a provar, no? Perquè escolta'm, no sé què passa amb el telèfon aquesta tarda. 4:47, en conversa amb el Toni Salido, amb l'entrenador del Club Deportiu Ribas, fem una cosa... El tornem a saludar gairebé ja per acomiadar-lo, perquè tampoc estarem aquí, ara penjo, ara no penjo, però bé, en qualsevol cas... Vale, doncs, continuem tenint problemes, li agraïm molt al Toni que ens hagi pogut com a mínim acompanyar en aquests minuts, i bé... Demà un quart d'així sortirem de dubtes, Toni.
Sí, no. Ell és conscient de lo molt que es juga demà aquí, és conscient de que el Sitges té un bon equip, és conscient de que li preocupa molt el Sitges, perquè la reacció del Sitges té que arribar, perquè doncs, tal com ha perdut els 3 partits al Sitges, tampoc diu que el Sitges, tot i que no té bona dinàmica, estigui en el pitjor moment, i ell és conscient de tot això. Ara depèn molt dels Sitges, depèn com encara el partit, i com jo sempre he dit que cada partit és una història molt diferent,
sí, evidentment, segur
la història comença demà.
Demà la història, aquesta història comença de zero, o gairebé, perquè evidentment... Vaja, esperem que no tingui res a veure el partit de demà amb el que diumenge a les Roquetes.
És que no tindrà que veure res,
és evident.
Serà totalment diferent, i doncs és el Sitges, i m'imagino que Víctor Doñate, el que estarà treballant tota la setmana, doncs per tornar-se a retrobar amb la victòria, és conscient de que aquí són molt importants aquests 3 punts.
Pot passar, perquè... Toni, el fet que l'equip arrossegui aquestes 3 derrotes i que, bé, ja ho saps, quan l'equip...
Clar, les dinàmiques marquen.
Però un, dos, tres... Sí. La motxilla a vegades, ostres, es fa molt pesada.
Sí, però aquesta temporada el Sitges tampoc ha tingut una continuïtat.
I crec que és el primer cop que el Sitges afronta una situació com aquesta.
Sí, sí. El que passa que no ha tingut una continuïtat de victòries consecutives.
Sí, sembla que el màxim van ser quatre.
Quatre victòries consecutives i aquí s'ha acabat, no? No és la millor temporada en continuïtat pels Sitges, no? Per això que demà és un partit, jo diria molt bo pels Sitges, és un partit en el que els Sitges té que retrobar-se amb la victòria i el que doncs tindrà que treballar moltíssim és el Ribas.
A un quart de sis, demà aigua dolç, aquest Sitges en Ribas, com veus, gairebé per anar acabant, Toni, la resta d'enfrontaments, Moja Capellades, seria un 1 bastant clar a la travessa.
Sí, sí, és claríssim i espera que no surti golejat el Capellades d'aquí.
Difícil la penya jove, Sant Andreu de la Barca.
Molt difícil, jo penso que aquí compta un Sant Andreu de la Barca que rep a la penya jove i que la setmana que ve va al camp del Ribas. Perquè clar, el que deixa el Penyallova l'agafa el Ribas,
sí, sí.
I doncs serà un partit difícil per a la Penyallova, una Penyallova que va respirar una miqueta amb la victòria dels Sitges, però que demà té tot un os.
També m'atreveixo a dir que seria 1-1 a la travessa el Cubelles-Masquefa.
Sí, 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 perquè el Cubelles és conscient que ara li ve un partit molt difícil. La setmana que ve té que anar a Òdena. Aquí és on començarà a marcar ja el campionat. Si el Cubelles, guanyant el Masquefa, és capaç de treure un bon resultat a Òdena i, sobretot, portar-se els 3 punts d'Òdena, penso que aquest any no se li té que escapar al Cubelles. Però la prova de foc, Òdena la setmana que ve, sí que sí, aquesta sí. Setmana no pot fallar, té que guanyar com sigui el Masquefa.
I m'atreviria a dir també que el Mediona Olivella és un 2, tot sí. I que l'Olivella ve de ser golejat.
Sí, però clar, l'Olivella si vol estar dalt
és superior
té que guanyar.
A Mediona.
Sí, perquè el Mediona aquesta temporada ja pràcticament olora a quarta catalana i l'Olivella no pot perdre cap punt més, té que guanyar i golejar per a que no golegi al camp del Mediona.
El grup 10, el Sitges-Sobrense, rep diumenge a partir de les 5 de la tarda, compte, perquè penso que ara mateix el Sant Genís Penitentes és un equip que està molt, molt en forma. Actualment el conjunt del Sant Genís ocupa el quart lloc de la classificació, té 42 punts, amb 13 victòries, 3 empats i 5 derrotes. Compte amb els números d'aquest equip fora de casa, perquè Toni, el Sant Genís, ha guanyat 7 partits fora. És a dir, ha sumat 21 punts.
Partit complicat, sí, sí.
La meitat dels punts que té els ha sumat fora.
Doncs serà un partit difícil pel Sitges-Sobrense, tot i que la dinàmica del Sitges-Sobrense ara és bona.
És bona.
Perquè porta 3 partits sense conèixer la derrota.
Sí, són 2 victòries i dos empats.
Doncs això és molt bo pel Sitges-Sobrense i també el Sitges-Sobrense ha jugat els millors partits amb rivals que estan a dalt. Aquests rivals que intenten a jugar una miqueta més al futbol. I això també li pot anar bé al Sitges-Sobrense, però tot depèn també dels jugadors que puguin disposar.
És evident.
Xavier Hereu.
Sí, sí. Molta atenció també al que és el màxim golejador, ja no només de l'equip del Sant Genís, sinó també del grup 10, com és Eric Ronaldo Ochoa, 18 gols.
Doncs,
per tant,
sí.
és un arma important la que té el Sant Genís Penitentes en la figura del seu màxim golejador.
Sí.
Sempre és una garantia tenir un davanter que et faci aquesta xifra de gols.
I un equip, el Sant Genís Penitentes, que si no recordo malament, Pitu, el Sitges-Sobrense va empatar ja el
1-1.
Primer partit, 1-1.
1-1 la primera volta, sí senyor.
Per això que, doncs, a veure, és un molt bon equip, però es pot guanyar.
Bé, doncs a veure si el Sitges-Sobrense és capaç d'allargar, com deia el Toni, aquesta dinàmica positiva amb aquestes 2 victòries i 2 empats. El partit, recordem, es jugarà amb aquest diumenge amb aigua dolça a partir de les 5 de la tarda, 4:53. Minuts finals d'aquest temps de prèvia esportiva. Parlem de bàsquet a la Copa Catalunya, jornada número 16. Demà, a Pinsbens, a les 6:05 de la tarda, tenim un bàsquet Sitges amb l'Associació Esportiva Badalonès. Molta atenció perquè el conjunt de Badalona és actualment segon a la classificació amb un balanç sobradament positiu. 12 victòries, únicament 3 derrotes fora de casa. El Badalonès presenta balanç també positiu. 5 victòries, 3 derrotes. Compte també perquè el conjunt badaloní ve de guanyar amb el seu partit amb el Ripollet, 102-81. no només de guanyar, sinó també de guanyar-li i superar-li l'average. A la primera volta, el badalonès ja va guanyar els Sitges 79-75. El partit, recordem, a les 6 i 5 de la tarda. Demà fins vens en directe per la xarxa de televisions locals. I bon partit també d'aquest diumenge a partir de les 7 i 20 de la tarda si parlem de la primera catalana d'hoquei patins. Ens espera un Espanyol Club Patí Sitges, Toni.
Sí, un partidàs, no? Bé, un Patí Sitges que el millor número l'ha tret a pista contrària.
I és curiosa, Toni, perdona, la trajectòria de l'Espanyol a la seva pista.
Per això és bo.
Només dues victòries dels 8 partits que ha jugat fins ara.
Per això és bo. Això
a mi em sobta molt. O sigui, quan vaig estar mirant, no em deixava d'estranyar aquesta trajectòria d'un equip que, bé, que està quart a la classificació i que és un dels candidats d'entrada a estar al play-off per pujar.
És evident que no està primer perquè ha perdut molts punts a la seva pista.
És evident, és evident.
I quan un equip vol pujar, té que assegurar com a mínim els punts de la seva pista, no? Uh-huh. Això l'ha passat també al Patí Sitges aquest any, doncs, que ha perdut molts punts a la seva pista, que ha tret més punts a pista contrària, i per això és un partit doncs, que està tot invertit, no? Perquè a l'Espanyol li costa guanyar la seva pista i el Patí Sitges treu els millors resultats a pista contrària.
Sí, sí, com dèiem, aquests dos partits únicament guanyats dels 8 que ha jugat fins ara, també contemplem 3 empats i 3 derrotes. Resultat de la primera volta, el conjunt blanquilau ja va guanyar aquí fins vens 2-6.
Sí.
Per tant,
aquí va ser un marcador molt clar, sí. No va tenir cap mena de problemes per a guanyar el Patí Sitges, el que passa que torno a repetir. També les circumstàncies que pot trobar a la pista, si és de parquet, doncs que es trobi còmode al Sitges, i també depèn de com comença el partit i com acaba el partit al Sitges, no? Les segones parts del Patí Sitges sempre són... no acaben d'estar al millor nivell en les segones parts. Si aguanten a l'Espanyol i són capaços de treure un bon resultat a la segona part, jo penso que pot guanyar el Patí Sitges. Depèn molt de tot.
Probablement, Toni, el que no comptava l'Espanyol és que hi haurien equips com el Congrés, com el Barça, com el Reus, que ara per ara estan per sobre, doncs que també estarien a un bon nivell.
Sí, el nivell del Barça és perquè està treballant molt bé l'hoquei base, no? El Barça sempre, des de sempre. El cas del Congrés és un equip que l'any passat va baixar com va
perdre estava
a
Nacional Catalana,
que té un molt bon equip, que té molt bons jugadors i que és un candidat a pujar. El cas de l'Espanyol és un equip, doncs, que se va formar l'any passat per pujar. Això necessita un temps, no se fa la cosa avui per demà, i crec que estan pagant una mica.